Radio Estel.
I totes dues vinculades a Metges Sense Fronteres. En aquests moments, les dues cooperants estan encara desaparegudes, tot i que s'havia dit aquesta matinada que podrien haver estat localitzades. Ara, en qualsevol cas, sembla que l'exèrcit i la policia keniana estarien desplegats sobre el terreny per intentar trobar-les. Una és Montse Serra Ridao, veïna de Palafrugell. Les dues cooperants treballen al camp de refugiats de Dadaab, que és el més gran del món i es troba a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Somàlia. Segons fonts del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol, hi feien tasques logístiques. Aquestes dues membres de Metges Sense Fronteres anaven en un jeep quan van ser assaltades per un grup armat. El conductor del vehicle va resultar ferit i està hospitalitzat i estable, mentre que les dues cooperants han quedat retingudes. Aquest és el quart segrest a Kènia en l'últim mes i tot apunta a una branca de refugiats vinculada al Qaeda. Si es confirma aquesta hipòtesi, no hi ha dubte que tot pinta molt malament. Esperem, però, notícies i, sobretot, mantinguem aquesta mateixa esperança. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el Joan Pinyol i el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem, com cada dia, amb els titulars. Standard & Poor's també castiga el deute espanyol. L'agència de rating nord-americana ha rebaixat en un graó la nota de la solvència creditícia d'Espanya, tal com ja va fer fa una setmana una altra agència, Fitch. Ha passat de doble A a doble A negatiu. Mentrestant, Eslovàquia ha aprovat, igualment en plan econòmica, finalment l'ampliació del fons de rescat europeu.
I els bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi declarat ahir al Serrat de Santa Creu, al municipi de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà. Les flames ja han cremat un centenar d'hectàrees d'una zona de vegetació, també matolls alts i de difícil accés per carretera.
El regidor de Masquefa, que va atropellar dimecres dos veïns del poble quan despenjaven una bandera espanyola, ha estat finalment imputat per dos delictes d'intent d'homicidi. A més, li han imposat un ordre d'allunyament i la retirada del passaport.
Un total de 56 indignats han presentat una querella contra el conseller d'Interior, Felip Puig, també contra alguns comandaments dels Mossos d'Esquadra per l'actuació policial en l'intent de desallotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona del passat 27 de maig.
I Catalunya reconeixerà com a autoritat pública tots els professors. Fins ara només es reconeixia la dels directors com a autoritat, però el Departament d'Ensenyament tramitarà un projecte de llei que estendrà aquesta condició.
I en esports, el Barça s'entrena al complet amb la tornada de brasilers i argentins per preparar el partit de Lliga de dissabte contra el Racing al Camp Nou. També a hores d'ara, pendents del Mundial de Motociclisme i els entrenaments lliures.
Les autoritats de Kènia intenten localitzar les dues cooperants espanyoles segrestades en aquest país africà. L'exèrcit i la policia estarien desplegats damunt del terreny en aquests moments per intentar trobar-les, sense que les tinguin encara localitzades, a diferència del que s'havia dit aquesta matinada. De moment només es coneix la identitat d'una d'elles. Es tracta de la catalana Montserrat Serra Ridao, de 37 anys i veïna de Palafrugell.
La cooperant catalana i una altra de madrilenya treballen al camp de refugiats de Dadaab, que és el més gran del món, i és a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Somàlia. Segons la informació que ha circulat fins ara, les dues logistes de Metges Sense Fronteres anaven en un jeep quan han estat assaltades per un grup armat. El conductor del vehicle ha resultat ferit i està hospitalitzat i estable, mentre que les dues cooperants han quedat retingudes. La família de Montserrat Serra ha demanat a l'Ajuntament que no convoqui cap acte de suport, ho confirmava l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández.
A que la informació primer tota es pugui normalitzar. Per tant, la família ens ha traslladat la voluntat de que ells, a més, que l'Ajuntament ja saben que tenen el nostre suport, ja saben que es poden comptar amb nosaltres, que demà no fessin res. En tot cas, que demà, depèn de com evolucioni tots els aconteixements, al vespre decidíssim si fem alguna cosa el divendres o, perdó, el dissabte o dilluns.
Per cert, que aquest seria el quart segrest a Kènia en l'últim mes.
Canviem de tema, nova rebaixa de la solvència espanyola. L'agència de qualificació Standard & Poor's ha degradat la confiança en Espanya d'un graó. Aquesta confiança en el deute espanyol ha passat del doble A al doble A negatiu i amb expectativa de noves baixades.
Segons l'agència de rating nord-americana, aquesta rebaixa es deu a l'augment de l'atur, a l'alt nivell d'endeutament del sector privat i també a la possible desacceleració econòmica dels seus socis comercials. L'agència diu que la reforma laboral va ser incompleta i que els problemes financers continuaran fins que no es faci neteja dels actius problemàtics en mans de les entitats bancàries.
Catalunya reconeixerà com a autoritat pública tots els professors, tot el personal docent no universitari, no només els directors.
Les tres agressions a professors que hi ha hagut des de l'inici de curs haurien accelerat la decisió d'ampliar la condició d'autoritat pública dels directors a la resta del professorat. La consellera d'Ensenyament defensava aquesta proposta.
Ens sembla que cal enviar un missatge a la societat de respecte, estima i autoritat dels docents perquè es garantia de civilització, és garantia de civisme.
Actualment, l'Estat espanyol reconeix com a autoritat pública els professors de La Rioja, el País Valencià i Madrid, mentre que Extremadura i Castella-La Manxa tramiten lleis similars.
Els bombers de la Generalitat treballen en aquests moments en l'extinció d'un incendi declarat ahir al Serrat de Santa Creu, al municipi de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà.
Les flames ja han cremat un centenar d'hectàrees d'una zona de vegetació i matolls alts i de difícil accés per carretera. El foc ha obligat a tallar la carretera nacional N260, Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell, i a l'incendi treballen 27 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat.
Altres notícies, també de casa nostra i en format breu. Un total de 56 indignats han presentat una querella contra el conseller d'Interior Felip Puig i comandaments dels Mossos, entre d'altres.
Ho han fet per l'actuació policial en l'intent de desallotjament de Plaça de Catalunya el 27 de maig passat. Els indignats denuncien presumptes delictes de prevaricació, lesions, danys, apropiació indeguda, furt, vexacions, amenaces, coaccions, també detenció il·legal i prohibició de reunió pacífica.
Un home ha mort d'una ganivetada aquest dijous a la nit a Badalona per una discussió.
Segons els testimonis, un home d'uns 30 anys i un altre d'uns 50 han tingut una primera discussió verbal en un bar del barri de la Salut a Badalona sobre la retirada dels bancs del carrer que ha dut a terme l'Ajuntament. Posteriorment, l'home de més edat ha pujat a casa seva i ha baixat amb un ganivet de grans dimensions, amagat a la roba i ha clavat una ganivetada al més jove. La víctima ha caigut a terra i ha picat amb el cap. L'agressor ha fugit.
El jutge ha imputat al regidor de Masquefa de dos delictes d'intent d'homicidi per haver atropellat dos veïns dimecres passat.
Juan José García Mora, del partit independent Força Masquefa, va atropellar, recordem, dos veïns que havien retirat també una bandera espanyola que ell mateix havia col·locat en una barana davant del consistori.
I Aena vol allargar 3 mesos el procés per adjudicar la gestió dels aeroports del Prat i Barajas.
Aena ha decidit prorrogar fins al pròxim 31 de gener el termini per presentar les ofertes davant dels problemes que les empreses candidates s'han trobat per reunir el finançament necessari. Això vol dir endarrerir 3 mesos la privatització.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat amb un altre nom propi de la plana política, el d'Alberto Ruiz Gallardón, i és que l'alcalde de Madrid formarà finalment part de les llistes del PP en les pròximes eleccions, les del 20 de novembre.
L'alcalde de Madrid ocuparà la quarta posició per darrere del líder de la formació, Mariano Rajoy, la portaveu del PP al Congrés, Soraya Sáenz de Santa Maria, i la directora de campanya, Ana Mato. Algunes veus apunten que podria obtenir un ministeri si Rajoy guanya les pròximes eleccions. La decisió s'ha pres en el marc del Comitè Electoral Nacional del PP, que ultimarà en les pròximes hores la resta de candidatures. El PP ja ha comunicat la inclusió de Gallardón en aquestes llistes després d'una setmana d'especulacions sobre el lloc que ocuparia finalment l'alcalde madrileny.
També us expliquem que la Comunitat de Madrid vol alliberar completament els horaris, vol alliberar, és a dir, vol liberalitzar totalment els horaris comercials. El govern d'Esperanza Aguirre ha anunciat que tots els locals de menys de 750 metres quadrats podran obrir cada dia de l'any i les 24 hores del dia ho podran fer abans de l'inici de la campanya de Nadal.
L'executiu d'Esperanza Aguirre argumenta que la mesura ajudarà a crear ocupació en una comunitat on ja es permet l'obertura de comerços 22 festius a l'any i en algunes zones turístiques fins i tot cada dia de l'any, quan a la majoria de comunitats permeten obrir només 8 festius a l'any. El vicepresident de la comunitat, Ignacio González, posa dades sobre la taula per defensar la mesura. Segons González, els llocs de treball en aquest sector han crescut un 34% a Madrid des que s'impulsen aquest tipus de mesures, mentre que a Espanya el creixement ha estat de mitjana del 21% o en comunitats de molta tradició comercial. El detall, com Catalunya, només s'ha incrementat un 10%, assegura.
I els socialistes bascos finalment assistiran a la taula per la pau convocada per als propers dies per l'Esquerra Abertzale amb l'objectiu de verificar l'alto al foc d'ETA en presència d'observadors internacionals i també explorar possibles vies polítiques de cara a aconseguir que la banda terrorista proclami i declari una aturada definitiva de la seva activitat violenta. Segons el Partit Popular, aquesta presència del PSE és un pas enrere, tot i que el govern basc també ha dit que no hi participarà. Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. Novament en plana internacional, el nou govern libi ha desmentit la captura de Mutasim Gaddafi, un dels fills de l'exdictador Muammar al-Gaddafi. Un comandament local havia anunciat dimecres que l'havien detingut quan intentava fugir de Sirte, la ciutat natal de Gaddafi, assetjada des de fa un mes per les milícies del nou règim.
El desmentit ha decebut molts libis que havien sortit al carrer per celebrar-ho. No és l'única galleda d'aigua freda. Els periodistes desplaçats a Sirte asseguren que els gaddafistes estan en plena contraofensiva. El nou govern ha reconegut també que han fet recular els seus milicians, però només per permetre un bombardeig massiu de l'àrea rebel.
El primer ministre italià Silvio Berlusconi es tornarà a sotmetre avui a una nova moció de confiança davant del Parlament.
La majoria parlamentària, però, de moment està unida perquè considera les eleccions anticipades que no resoldrien els problemes del país i un govern tècnic no podria tampoc enfrontar-se a la crisi. En síntesi, per a Silvio Berlusconi, no hi ha cap dubte, el govern ha de seguir el seu camí i avui tindrà amb tota seguretat l'aprovació del Parlament.
I el director d'orquestra Daniel Barenboim serà el nou director musical del Teatre de la Scala de Milà.
Prendrà oficialment possessió l'1 de desembre i l'ocuparà fins al 2016, segons un comunicat del teatre italià. El càrrec era vacant des que va marxar Riccardo Muti el 2005, que va dimitir després de 19 anys al capdavant del Temple Líric Italià.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. L'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, constata un augment en l'interès pel fet religiós. Tot i l'increment de la secularització social a Catalunya i l'aparent pèrdua d'importància de la fe, l'Institut ha augmentat els seus alumnes en un nombre considerable. En aquest sentit, l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va destacar ahir durant la inauguració del curs en aquesta institució que Barcelona té molta vitalitat cristiana amagada. En aquest curs a l'ISCREP hi haurà més de 1.300 alumnes que s'han matriculat amb un gran èxit de la fórmula d'estudis via internet. Els alumnes presencials es redueixen, però els que fan el curs via internet creixen d'un 20% i ja són més o menys la meitat del total. Destaca també que un de cada cinc estudiants d'enguany té menys de 30 anys en un clar rejoveniment de l'alumnat.
El tren que portarà el papa Benet XVI el dia 27 a 6 amb motiu del pelegrinatge de pau va fer ahir un recorregut de prova. L'Observatore Romano dona aquesta setmana detalls del comboi, que és un model d'alta velocitat italiana i està format per dos vagons de primera classe i cinc de segona. El papa seurà en el segon vagó i a causa de l'absència de línies elèctriques aèries al Vaticà, el tren serà arrossegat per una locomotora dièsel des del Vaticà a la veïna estació de Sant Pere, on es connectarà amb la xarxa elèctrica italiana. Recordem que el Sant Pare ha convocat una reunió a 6 amb el lema Pelegrins de la Veritat, Pelegrins de la Pau, per commemorar el 25è aniversari de la primera Jornada Mundial de la Pau, convocada per Joan Pau II amb líders religiosos a 6 el 27 d'octubre de l'any 1986.
I novament a casa nostra, demà es presenten les obres completes del filòsof Raimon Pàniker, mort ara fa poc més d'un any. El llibre porta el títol d'Òpera Òmnia i la presentació tindrà lloc a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona. Comptarà amb la intervenció d'Ignasi Moreta, editor de Fragmenta. Recordem que Pàniker, que també era sacerdot, és un dels pensadors més importants. Fill del pare hindú i mare catòlica, va ser ordenat prevere poc després per interessar-se molt en l'espiritualitat índia. El llibre que ara es presenta compta amb una interessant secció sobre mística. I principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, segrestades dues espanyoles a Kènia. La Vanguardia, angoixa per les dues cooperants, també sobre el mateix tema i amb una foto de la catalana segrestada. El diari Ara, sobre el mateix tema, segrestades, dues cooperants, una d'elles catalana, fetes presoneres a Kènia. I el Punt Avui, sobre aquesta mateixa informació, segresta l'Àfrica.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula en grup vinculat al Qaeda, segresta a Kènia a dos cooperants espanyoles. El Mundo, el PSOE, anirà a la conferència internacional muntada per ETA. ABC, amb una fotografia de Mariano Rajoy, també Ana Mato, Soraya Sáenz de Santamaría i Alberto Ruiz Gallardón, titula el nucli dur de Rajoy. I acabem amb La Razón, al pòdium del canvi, també amb Sáenz de Santamaría, Mato i també Gallardón.
A El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Un quart de nou, esports en profunditat, com sempre, els dilluns i els divendres, amb Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Després de l'aturada dels partits de les seleccions, partits internacionals, torna aquest cap de setmana a la Lliga a Primera Divisió. Demà a les 8, al Camp Nou, Barça-Racing de Santander.
Sí, amb una bona notícia, i és el retorn d'un dels lesionats musculars, el manxec Andrés Iniesta, lesionat ara fa un mes contra el Milan. El Barça ha pogut anar tirant sense Iniesta, però l'allau de lesions, que encara afecten homes com Cesc, Alexis o Afelai, més la necessitat de descans de Xavi amb molèsties de l'últim partit contra Escòcia i de Sergio Busquets, que porta les cames 180 minuts amb Espanya, fan que el retorn d'Iniesta arribi en un moment molt necessari per l'equip. Ahir Guardiola ja va poder entrenar amb tots els jugadors, inclosos els sud-americans, i caldrà veure si el Barça pot esquivar contra el Racing el prou conegut virus FIFA. El fet de jugar a l'estadi ajudaria que l'equip no es contagiés per aquesta temuda malaltia que va patir a l'aturada de setembre empatant a Noeta contra la Reial Societat. Ahir, abans de l'entrenament, va parlar Pedro Rodríguez. Ho va fer de Leo Messi. Recordem que l'argentí estrenava capitania amb l'albiceleste, no va poder fer res en la derrota de l'Argentina davant de Venezuela per 1-0. Per Pedro, Messi no tindrà cap problema en apartar de la seva ment el mal cos que li va deixar la derrota i serà capaç de reincorporar-se amb normalitat al Barça.
Cuando llega aquí yo creo que cambia el chip, se adapta perfectamente, olvida todo aquello. Es verdad que a lo mejor me está costando un poco más con Argentina, pero bueno, yo creo que él siempre lo ha dado todo por su selección y seguramente las cosas le van a salir porque es el mejor jugador del mundo y bueno, estamos todos con él.
Pedro també va assegurar que és bo per l'equip que Guardiola faci servir nous sistemes, com jugar amb tres defenses, però ell va explicar que no s'hi acabava de trobar amb la posició que va provar l'últim partit de fals 9.
Al davant, el Barça tindrà el Racing de Santander, 18è a la classificació de Primera Divisió i un dels equips que li va fer perdre un punt al Madrid. Dos punts, perdona.
Ho haurà estudiat Guardiola, però davant els blancs, l'equip càntabre va demostrar que sabia defensar-se. Un punt històric, perquè el Racing de Santander, a més, és un dels equips, això és curiositat, davant el qual més jugadors del primer equip hi van debutar. Un total de 4. El primer va ser Eric Vidal a la primera jornada de la temporada 2007-2008. Per fer-nos una idea de com han canviat les coses a Can Barça, a Vidal va formar defensa amb Zambrota, Oleguer i Turam. El partit va acabar amb empat a 0. Ja amb Guardiola van debutar contra el Racing també Sergio Busquets i més tard ho farien Adriano i David Villa. Per cert, que aquest migdia a la 1 a Madrid se celebrarà el sorteig de Copa del Rei per definir els enfrontaments de setzens de final. Al Barça, recordem, només li poden tocar equips de segona B, com són el Mirandés, el San Roque de Lepe, un dels que té més gent que estaria contenta per els titulars que podria donar un Barça-Lepe.
Sí, un cert atractiu té, eh?
Exacte, en fi, facilitaria les portades, segurament. També hi ha l'opció catalana de l'Hospitalet, l'Albacete, la Ponferradina o clàssics, antics exprimeres com l'Oviedo i el Cádiz. Recordem que l'anada jugaria el 9 de novembre, la tornada el 21 de desembre.
Per cert, sobre aquest apunt de documentació que feies, Ramon, sobre la temporada 2007-2008, l'entrenador era encara Frank Rijkaard, l'última temporada de Rijkaard, abans de Guardiola. Ja
exacte, però veiem aquesta defensa amb aquells Turamis amb Brota comprats de la Juve, que en aquell moment tenia problemes, i fi, una mostra de que ha canviat bastant les coses en aquest sentit.
I tornant a la Lliga, en el terreny competitiu, unes hores abans del Barça-Racing, el Madrid s'enfrontarà a les 6 al Bernabéu contra un dels equips revelació de la temporada, el Betis de Pepe Mel.
Ara ocupa la setena posició, però l'equip sevillà, recordem, va arribar a col·liderar la primera divisió en alguna de les primeres jornades, i és que el Betis va aconseguir mantenir el bon joc que feia l'any passat a segona. És un equip que juga bé, intenta fer bon futbol, i això normalment és sinònim de perdre contra el Madrid. Només els equips que renuncien a jugar, tret del Barça, sembla que puguin plantar cara als blancs. Seria una agradable sorpresa pel futbol que el Betis fos capaç d'anar a buscar el partit al Bernabéu i guanyar-lo.
Pel que fa a l'Espanyol, els blanquiblaus continuen aquesta temporada jugant en hores estranyes, de moment, en aquestes primeres jornades. Aquesta vegada, l'Espanyol juga diumenge a les 12 del migdia, ja ho vas dir divendres passat, al camp del Rayo Vallecano.
Sí, un dels al·licients serà veure si els blanquiblaus són capaços de trencar la ratxa negativa que tenen els partits fora de casa. Segurament Vallecas és un bon lloc per fer-ho, ja que el Rayo no ha guanyat aquesta temporada encara cap partit al seu camp, a la mítica calle del País Sofofó, on hi ha el camp del Rayo Vallecano. D'altra banda, dir que l'Espanyol es trobarà a davant l'excapità del club, Raúl Tamudo. D'altra banda, el president del club de l'Espanyol, Ramon Condal, va voler tancar la polèmica que havia obert Pochettino en demanar a la directiva que no especulés en fitxatges del mercat d'hivern, perquè si no havien signat ningú a l'estiu, el millor era que callessin. Condal va voler tancar així la polèmica.
Aquesta cosa ja la deixaria per tancada, perquè és que no, tampoc no porti a conduir a res, no? Em refereixo. Jo crec que hem d'estar tots satisfets de lo que tenim, de lo que hem fet i de lo que hem de fer, segurament. Però jo aquesta polèmica ja val més que la deixem tancada per mi.
Doncs per ell quedarà tancada, veurem si els seus companys de directiva li fan cas.
Partits i horaris dels equips catalans a segona aquest cap de setmana.
El primer juga aquesta nit a les 9, Villarreal ve Girona, demà a les 4 Deportivo Nàstic, a les 6 Sabadell Alcorcón i demà passat diumenge a les 6 de la tarda Barça ve Guadalajara.
En futbol internacional ja van quedar ahir definides les repesques per jugar a l'Eurocopa d'aquest estiu a Ucraïna i Polònia.
Recordem que tots els equips, Ucraïna i Polònia, ja estan classificats per ser els anfitrions. També ja s'han classificat com a primers de grup Espanya, Alemanya, Rússia, Itàlia, França, Anglaterra, Holanda, Grècia i Suècia com a millor segona. Per sumar-s'hi a la repesca la jugaran República Txeca contra Montenegro, Estònia contra Irlanda, Turquia contra Croàcia i Bòsnia contra Portugal. Les anades es jugaran l'11 i el 12 de novembre i la tornada el 15 del mateix mes.
Repassem ara, parlant de bàsquet, la jornada dels catalans a la Lliga ACB.
A veure si els tres equips aconsegueixen repetir l'èxit d'aquesta jornada intersetmanal en què, recordem, tots tres van guanyar. En aquesta ocasió, diumenge, a 13:45, juga el Biscaia Bilbao Bàsquet contra el Fiat Joventut. El Blue Sens Montbú s'enfronta a la Sínia Manresa. I a la tarda del diumenge, a les 6, el Barça Rigel jugarà a la pista del Cajasol. Ahir, per cert, el Biscaia Bilbao Bàsquet es va imposar al Madrid per 86-82 en l'últim partit d'aquesta jornada intersetmanal.
I parlem de motor. En Fórmula 1 se celebra el Gran Premi de Corea després de proclamar-se campió del món el cap de setmana passat al Japó l'alemany Sebastian Vettel, que intentarà que la seva escuderia Red Bull guanyi també el Mundial de Constructors. S'està disputant a aquesta hora la segona tanda de lliures.
Sí, una segona tanda que també, tal com la primera, està sent marcada per la pluja. Dic que la primera, el millor ha estat Michael Schumacher, el que ha marcat el millor temps, i de fet, pel que fa al Mundial de Constructors, ja són els Red Bulls qui lideren per davant de McLaren i Ferrari.
I també hi ha motos en un Gran Premi d'Austràlia, on Casey Stoner podria deixar sentenciat el Mundial en MotoGP. Aquesta matinada Marc Márquez ha patit una accident espectacular en la primera tanda de lliures, però després de ser revisat a l'hospital del circuit ha pogut córrer la segona.
Sí, bones notícies per Márquez, que malgrat tot només ha sortit de la topada amb un tall a la sella. En la categoria millor temps per De Angelis, dit també que Stoner, perquè guanyi el Mundial de MotoGP, ha de quedar primer a fer una molt bona cursa i que Jorge Lorenzo no faci una de les primeres posicions.
Ho deixem aquí, més esports a les 9 i en properes connexions. Que vagi bé, Ramon.
A tu, fins ara.
De seguida els serveis, després la tertúlia.
Un espai per parar, reflexionar i debatre. Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel, Valors a peu de carrer, amb Helena Canseco. El programa on analitzem els temes de fons de la nostra societat des del prisma dels valors, l'ètica i la reflexió, al servei del nostre dia a dia. Valors a peu de carrer, produït per Editorial Proteus i Revista Valors amb la col·laboració de Ràdio Estel. Valors a peu de carrer, amb Helena Canseco. Cada diumenge a les 10 de la nit.
Vols un parell d'idees fresques per estalviar?
Aquesta setmana a la fruiteria d'Hipercor tens meló pell de gripau a 58 cèntims al quilo.
I bananes a 99 cèntims al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i mig i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Ens en parla Eduard Sánchez. Bon dia.
Hola, bon dia. Trànsit a aquesta hora, de moment encara espès, encara carregat, per exemple, a l'AP7, a l'altura de Santa Perpètua, i queden aturades per un accident que hi ha hagut. Ara els vehicles ja són al voral fa estona, en sentit nord. D'altra banda, també hi ha hagut un accident a la Nacional 340, a l'altura d'Amposta, segons informa el Servei Català de Trànsit. Es dona pas alternatiu. I pel que fa a la resta, lentitud, molta lentitud. Encara a l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi, la C-17 entre Parets i Mollet, sentit Barcelona, o la C-58, sobretot de sortida, entre el Nus, Torre Baró, Montcada, Ripollet, tot això en sentit Terrassa. També l'autopista B-23 encara va espessa a partir de Sant Feliu, cap a la Diagonal, o el cinturó de litoral entre Sant Joan d'Espí, Cornellà, sentit Zona Franca. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que la celebració del Trialó de Barcelona el proper diumenge afectarà al llarg del matí algunes línies d'autobusos i del tram Besòs al seu pas per l'Avinguda Diagonal. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona recomana la utilització del metro. Com deien, afectacions previstes per diumenge, de moment normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Aquest divendres comencem amb un contrast de temperatures. A les zones altes estan començant a baixar i és que la massa d'aire que està arribant és més freda, més habitual per l'època. Però, per contra, els nivells baixos, a les zones baixes, fondalades, també en el litoral, de certs punts, les temperatures han pujat degut a la presència de núvols baixos. Aquests núvols baixos són presents tant a la línia de la costa com també a l'interior. De fet, els de l'interior es trencaran sense acabar de desaparèixer, però en el litoral seran més abundants i compactes tota la jornada, sobretot avui divendres al litoral central i sud. De fet, hi ha algunes precipitacions a la zona del Camp de Tarragona, han deixat fins a mig o un litre en aquell sector. De cara a demà dissabte tindrem la mateixa tònica de temps, intervals de núvols baixos a l'interior que s'aniran desfent al llarg de les hores, per tant quedarà un cel poc ennublat, però amb aquests núvols baixos que persistiran i també persistiran i més compactes a la zona del litoral central i sud. Les temperatures de demà dissabte doncs quedaran més baixes tant les màximes com les mínimes i continuarà aquest vent de component est entre fluix moderat, poc important en conjunt, però com que ja portarem dos dies, doncs farà que s'alteri una mica la mar i hi hagi mar de fons i alguna àrea de maró. I les temperatures, doncs les mínimes, ja seran bastant més fresques de matinada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Obrim el temps de tertúlia d'actualitat, quan d'aquí a un minut i mig seran dos quarts de nou. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel el periodista Lluís Foix. Bon dia.
Bon dia.
També tenim el professor i membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya, d'altra banda, el també periodista Salvador Aragonès. Bon dia.
Bon dia.
I avui des de Tarragona tenim la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Bon dia, senyora Borbonès.
Hola, bon dia.
Bé, les dues cooperants espanyoles, vaja, una d'elles catalana, segrestades a Kènia, és notícia en les últimes hores. Tenen alguna primera impressió que ens vulguin comentar en aquest minut que ens queda abans dels titulars? Per exemple, el senyor Foix, pinta malament això?
Sí, bé, és un lloc molt, molt accidentat. Jo hi vaig ser allà fa dos anys. Hi ha molta gent de Somàlia que han traspassat a Kènia, i han traspassat tant els que fugen de la dictadura i del regne doncs, dels terroristes, com també la gent benestant de Somàlia, que han comprat molts territoris de Kenya. I allà jo crec que és un lloc on la llei, ni la seguretat ni l'ordre està garantit per ningú.
Són suposadament refugiats que podrien estar vinculats a alguna branca d'Al-Qaeda. Veurem les últimes notícies i en tot cas ho comentarem. Ara mateix l'última hora informativa i continuem.
Hola, molt bon dia. L'agència de ratings Standard & Poor's ha rebaixat la qualificació del deute sobirà espanyol a llarg termini. L'agència de qualificació també adverteix que el creixement es frenarà per l'alt nivell de desocupació, també l'alt endeutament del sector públic, i diuen també que la reforma laboral està incompleta. Les autoritats de Kènia intenten localitzar les dues cooperants espanyoles segrestades al país. L'exèrcit i també la policia keniana estarien desplegats damunt del terreny per intentar trobar-les sense que les tinguessin, de moment, localitzades. L'alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ocuparà el quart lloc en les llistes de Madrid del Partit Popular a les properes eleccions generals. Ana Mato, cap de campanya, ocuparà el tercer i Soraya Sáenz de Santa Maria el segon. Aquest serà el nucli dur del que podria ser el futur president del govern espanyol, Mariano Rajoy. I en esports futbol, el Barça prepareix el partit de demà contra el Racing al Camp Nou, però a la una d'aquest migdia coneixerà quin serà el seu rival en els setzens de final de la Copa del Rei. En Fórmula 1, Michael Schumacher és el més ràpid sota la pluja en els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Corea i Austràlia, Gran Premi de Motociclisme. Millor temps de moment en els entrenaments per De Angelis de Moto2.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Si us agraden els contes, el proper diumenge, dia 16 d'octubre, hi ha un festival de narració al Centre Artesà Tradicionarius.
A les 12 en punt del matí, els grups La Bicicleta, Cecília Bellorín i Ara va de bo explicaran històries amb ajuda de cançons, màscares, ninots i un teatrí japonès. Serà una hora de viatge pel món de la fantasia que ens permetrà conèixer Paperiland, la terra on viuen els llapis, les gomes i els retoladors. Els bonsais de paper, que va escriure Joaquim Carbó, el gegant virolat, i fins i tot l'origen de la cuca de llum, segons els germans Grimm.
Segon Festival de Narració de Barcelona al Centre Artesà Tradicionarius, a la placeta Anna Frank de Gràcia, a Barcelona. Diumenge 16 d'octubre a les 12 en punt.
Precisament avui, des del primer cafè de Ràdio Estel, us convidem a aquest segon festival de narració de Barcelona al Centre Artesà Tradicionarius, a la placeta Anna Frank de Gràcia, a Barcelona. Us oferim 10 entrades en total. Podeu trucar a partir d'ara al 93-409-2772. Tornem a repetir el telèfon, 93-409-2772. Els primers que truqueu us emportareu aquestes entrades. Són 10 i podeu demanar-ne, si voleu anar en família, un màxim de 4 per trucada que ens feu. Si us agraden els contes, aquest diumenge a les 12 és aquest festival amb els grups La Bicicleta, Cecília Bellorín i el grup Ara va de bo, entre d'altres, que explicaran històries amb l'ajuda de cançons, màscares, ninots i un teatrí japonès. No us ho perdeu, si voleu, aquesta activitat el diumenge a partir de les 12 del migdia.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. i ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quan passen 5 minuts de 8:45, continuem amb la tertúlia d'actualitat que compartim des de poc abans de 8:15 amb el periodista Lluís Foix, amb el també periodista Salvador Aragonès, amb el membre de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Bé, sobre el segrest de les dues cooperants espanyoles a Kènia, ens comentava Lluís Foix que és una zona molt convulsa. Ahir deien des de Metges Sense Fronteres que ja havien avisat que la zona podia tenir perills. Què en pensen, senyors?
Sembla que l'origen del problema no és Kènia, sinó és Somàlia, no?
Els refugiats de Somàlia que són a Kènia. Clar, i que volen tornar a Somàlia. Aquesta podria ser la reivindicació.
Clar, i bueno, Somàlia és un estat fallit, no? El problema es troben les conseqüències, que ni és la primera ni serà l'última, de deixar un país, diríem, al seu destí, amb problemes de fam, problemes de guerres. Penso que en algun moment hauria d'haver hagut alguna intervenció internacional de la Unió Africana per intentar fer una força d'interposició, per intentar posar una mica d'ordre allà. Això no es va fer i aquest país va d'una altra. És el tema també del segrest dels vaixells, etcètera. No?
Senyor Agonès, per exemple...
Jo diria també, a part d'estar d'acord amb el que deia el professor Sols, jo crec que aquí hi ha un tema, també que els segrestes en Espanya són rentables.
Per què? Ho diu vostè per l'alacrana, que creu que es van pagar diners, per exemple?
L'alacrana i tots els altres. Aquí el govern paga i llavors doncs, és una cosa rentable. I mentre sigui així, doncs, els cooperants espanyols estaran en problemes i tindran problemes. No? Dius, el problema que passa, no tens que pagar? No? Pues, aquesta és la gran discussió. No? Però que, evidentment, diríem, com és que no són cooperants francesos, ni anglesos, ni nord-americans, ni alemanys que els detenen? Detenen els espanyols, agafen els espanyols. Per què? Doncs perquè al final els rèdits són alts. No? I és un dels motius. No dic que és l'únic motiu, però és un dels motius.
Recordem els dos cooperants de Barcelona Acció Solidària, també.
Però francesos sí, és molt freqüent, eh?
També francesos.
També francesos, sí.
Carme Borbonès?
Sí, jo estaria d'acord amb aquest tema, que de fet em deixa conscient de que és un alt risc estar en aquests llocs i que les persones que hi va pues, tenen una gran valentia, però que també els estats ja hauríem de plantejar-nos com podem ajudar a que situacions com aquestes no es reprodueixin, és a dir, com estàvem comentant ara, no? El tema del pagament dels rescats, pues, això hauria d'anar acompanyat d'altres altres mesures o, en fi, d'altres indicacions, perquè no els hi surti tan barat els que fan, per dir-ho així, generen aquestes situacions.
Lluís Sols, encara algun comentari més?
No,
Lluís Foix, perdó.
Jo crec que els segrestadors poden tenir una orientació de nacionalitat, però hi ha hagut segrestats de tota mena, vull dir, anglesos, francesos especialment, n'hi ha hagut d'alemanys. El tema és que si tu vas en una zona com aquesta, aquest és un risc que corres, i ho has de saber. O sigui, us en recordeu de que fa un any i mig aquella caravana que travessava el desert i s'anava a Àfrica avall?
Sí.
Bé, que després aquí es va fer molta... hi va haver un debat sobre si havien d'anar, si anaven de vacances, si anaven per passar-se un 15 dies doncs, amb una mica d'aventura, etc etc. El tema és que hi ha llocs al món on és altament perillós anar-hi, i no només els llocs on hi ha guerra, sinó recordem doncs, que Somàlia, per exemple, va ser l'última que recordi, expedició militar nord-americana fa 10 o 12 anys, perquè hi havia unes imatges de televisió que van colpir a l'opinió pública occidental i el president Clinton, si no recordo malament, hi va enviar allà 2.000 marines. Hi van estar 7 o 8 dies o 15 dies, no recordo ara, i van haver de marxar amb la cua entre cames. O sigui, al món hi ha llocs molt perillosos, per la seguretat personal de cadascú. Això és extraordinàriament injust, especialment per la gent que viu allà, per suposat que sí. I també és un factor de risc i un factor d'una certa heroïcitat per a aquelles persones, com aquestes dues cooperants, que van allà a fi de d'ajudar una gent que ho passa malament. I aquest és el risc. O sigui, jo deixaria una mica, és la meva opinió, deixaria una mica si són espanyols o si són d'un altre lloc. O sigui, allà, quan arriben aquesta gent, no miren a veure aquest, ensenya el passaport. No, jo crec que no van així. Tinc la impressió. I després recordem que hi ha una operació militar en la qual Espanya forma part, per, que és marítima, que el nom ara no el recordo.
A Somàlia.
Sí, per les aigües de Somàlia, no? Tot i que això ha estat, doncs, al nord de... Al nord
això és la pirateria, això és una altra història. Aquí hi ha Al-Qaeda pel mig, també. El mateix cas.
Sí, però no és Al-Qaeda aquests que han dit, perquè Al-Qaeda aquesta nit ha fet un comunicat dient que són uns altres. Però, en fi, és igual el nom. El fet és que són gent que agafen altres persones les priven de llibertat i demanen diners a canvi de deixar-los lliures, no?
Doncs esperarem notícies. Recordem que la catalana és Montse Serra, l'altra cooperant, que seria madrilenya, en principi no, de l'altra no coneixem encara la identitat. La família ha demanat a l'Ajuntament de Palafrugell, d'on és veïna Montse Serra, que no faci de moment cap acte, així ho ha explicat l'alcalde, i veurem què passa en les properes hores. Canviem de qüestió i anem a una notícia econòmica que hem conegut aquesta matinada. Standard & Poor's castiga novament el deute espanyol. L'agència de rating nord-americana rebaixa en un graó la nota de solvència creditícia d'Espanya, de la doble A al doble A negatiu. És a dir, la rebaixa una mica. Això, quines conseqüències es pot tenir sobre l'economia, sobre la situació que vivim ara de crisi del sistema?
A veure, aquestes agències sembla que la seva especialitat és ficar gasolina al foc, no? O sigui,
posar més
foc,
por encara?
Clar, encara més, no? A veure, ells han estat uns actors molt rellevants de la crisi de l'euro, de la crisi de l'any passat, i aquesta crisi ha portat a allò que ells recomanen, que és reduir la despesa pública d'una manera molt brusca. I clar, el resultat d'això és una contracció econòmica. I clar, amb la contracció econòmica disminueixen les perspectives de creixement, amb la qual encara baixen més la credibilitat. O sigui, les conseqüències d'allò que han fet ells els porten a reduir encara més la qualificació dels països.
Senyor Aragonès, per exemple.
Bueno, jo crec que la situació real d'Espanya no és precisament de color de rosa, no? I evidentment, doncs, vull dir, bueno, ara baixen, i després el que a mi em sembla que en aquests moments d'impàs polític que hi ha en aquest país, vull dir, un moment en què el govern està en funcions, etc, a mi em sembla que no és el moment tampoc de pujar i baixar deutes, perquè, vull dir, no hi ha, diríem, parlem del deute a llarg termini. Si ara hi hagués un nou govern amb unes polítiques que dius, bueno, de llarg termini, llavors pot vostè baixar o pujar deutes, però en aquests moments, que encara hi falten 2 mesos per les eleccions, o quasi, o per almenys per la formació d'un govern, doncs, escolti, jo crec que no és el moment ara de posar ratings amunt i avall, perquè és que no, a veure, jo no li trobo les bases en les quals aquest rating té que anar, perquè no hi ha govern, és a dir, no hi ha govern, i per tant, no hi ha cap política que digui que cap política decidida pel govern que digui, escolti, hem de fer això, hem de fer allò altre, i llavors, quan prenguin aquestes mesures, endavant.
Un detall tècnic, per cert, ahir sortia el tema de govern en funcions per altres motius, ho deia algun dirigent polític, hem consultat i hem aclarit que el govern està en funcions des del 20 de novembre,
sí,
és a dir, que
veritat,
en aquest moment
veritat.
No ho està pas en funcions.
No,
podria
veritat,
prendre decisions, per exemple, sobre l'aeroport del Prat.
És veritat.
Però bé.
Però bueno, en realitat els governs no prenen decisions en aquests períodes, diríem,
sí.
Almenys no fan polítiques econòmiques a llarg termini, vull dir, perquè no és el cas, no?
Carme Borbonès, sí, sobre el tema de...
És veritat lo del govern de funcions, que sí, entra en el moment en què ja les urnes s'han pronunciat.
Exactament.
Aquest govern ja no està allí més per esperar que arribi l'altre, no?
Exactament, sí, sí. Senyora Borbonès.
Entendria que el tema de les agències també, com diuen alguns experts, va més adreçat a informacions pels grans especuladors, i en el fons, diguéssim, tampoc no afecta a la persona des del punt de vista més quotidià. El que passa és que ens fem tots la sensació de que ens afecta directament, però de fet això són uns missatges jutges que estan per sobre de moltes decisions, inclús a vegades dels estats. Vull dir, això ho he llegit en algun lloc, on realment aquestes notícies el que fan és fer pujar o fer baixar determinades actituds per comprar bonus o per comprar per d'alguna manera deute exterior a favor de les persones que poden especular, no? I això crec que encara no ens sortim d'aquesta espiral perversa.
Senyor Foix.
A veure, per no prendre decisions en un període com aquest, la que s'ha pres respecte a Rota, Déu-n'hi-do, eh?
O sigui, i recordem, és la participació d'Espanya en l'escut antimíssils.
No, no, l'oferiment.
I l'oferiment de les bases.
De donar quatre vaixells antimíssils, de míssils antibalístics, que serien una protecció per contra el que podria ser a Corea del Nord i a l'Iran. I d'aquí que Rússia aquesta setmana s'ha queixat amargament de que Espanya hagi pres aquesta decisió. O sigui que els governs prenen les decisions que prenen, faci calor o faci fred, estiguin en funcions o no estiguin en funcions. I aquesta decisió, que a mi em sembla que és una decisió molt important...
És una decisió que ja estava presa... Bueno,
no, jo no la coneixia.
Bueno, no la coneixia, no, però vull dir, això no es pren de la nit al dia. Vull no, dir, és una negociació llarga. Aquesta.
Es pren abans, o sigui... el president, doncs, que retira les tropes d'Iraq de diumenge a divendres, al març del 2000... Doncs,
l'abril del 2004, sí, vaja.
Sí, doncs deixa que... No vol deixar passar que s'acabi el mandat, el segon mandat, sense fer doncs, aquest gest que jo crec que té una importància gran. Després, respecte a l'altre, jo crec que el capitalisme està malalt. Té una malaltia que no és una malaltia del PSOE, de la dreta francesa. El capitalisme està malalt des del 2008, en el qual apareixen aquests símptomes tan desestabilitzadors que aquestes agències de qualificació de riscos, per exemple, una setmana abans o uns dies abans de que Lehman Brothers fes fallida, van donar una qualificació de 3 As, que era excel·lent. Aleshores, home, que ara vinguin aquestes agències i que cada dia ens administrin com aquell que ens posa una lavativa, perdonin l'expressió, però els que som de la...
Els que som de la lavativa.
De la generació de la lavativa, sabem... Doncs, home, escolti, posi'm ja, donin la dosi que calgui, ja sabrem de què... Però si s'hi fixen, cada setmana... gairebé cada setmana, o una, o l'altra, perquè són tres. Les agències, Standard & Poor's, Mooding i Fitch, ens van dir, escolti, i tot això, davant de qui són responsables aquestes institucions?
I davant dels governs, perquè són els governs els que els paguen, això.
Doncs, mira, als Estats Units han començat a posar en revisió la funció
d'aquestes... Si retiri els fondos.
Oh, i tant, és que... el que no
vull dir que comencem així, perquè si no, aquestes agències que comencen, resulta que són...
Clar, són agències que...
El dissopra de ogni sospetto, no?
Són agències que neixen de dintre el sistema i van d'una manera arbitrària contra el sistema. És el mateix que va fer el Ronald Reagan, doncs, quan pensava que la ONU anava contra els interessos dels Estats Units. Què va fer? Va tallar els fons. I la ONU va quedar...
Vull dir,
el que no pot ser és que aquestes institucions, que són totes americanes, i més, no vull pensar, perquè això només ho diria d'una manera indiciària, no vull pensar que no hi hagi un moviment en el si doncs, de les forces econòmiques i polítiques nord-americanes d'enfablir l'euro i posar-lo en el seu lloc. Que jo crec que aquest és el que, des de 1999, quan l'euro es posa en funcionament, és el que està passant. O sigui, el fet de que, malgrat totes aquestes turbulències, l'euro hagi mantingut la seva paritat, no només la seva paritat, sinó que l'hagi augmentat amb un 40%, perquè ara està amb un 40 al sí. Canvi, què vol dir això? Que és un repte, una amenaça, doncs, a la supremacia del dòlar. No ens hem de xupar el dit, perquè els americans, als quals els tinc una gran admiració i un gran respecte, i penso que són els líders del món, però no ho són d'una manera gratuïta, i Europa els hi ha sortit com un repte respecte a ells, i així ho interpreto jo.
Sí, jo no... Jo, bueno, no sé, digues.
Sí, sí, senyor Sols, senyor Aragonès.
Que la credibilitat d'aquestes aquestes agències amb el pas del temps s'ha reduït i això es veu que els mercats gairebé no reaccionen a aquests canvis de puntuació. Jo penso que en aquest moment l'índex més significatiu de la fiabilitat d'un país a Europa, no, dins de l'euro, no és les qualificacions d'aquestes agències, sinó la prima de risc respecte al bonus alemany. I aquesta nosaltres la tenim alta, perquè som un país amb problemes, però jo volia destacar una cosa. Tot i totes les turbulències d'aquest estiu, Espanya en aquest moment està millor que Itàlia. O sigui, abans de l'estiu, Espanya era el primer país gran que podia caure si hi havia problemes, no? I Espanya és un país al que es pot deixar caure, diríem. Però què ha passat en aquest estiu? Que Itàlia, que era un país relativament segur, doncs ha passat a ser un país menys fiable i la seva prima de risc ha crescut i llavors en aquest moment nosaltres hem passat de tenir 100 punts per sobre Itàlia està pitjor que Itàlia, Itàlia està ara 60 per sobre de nosaltres. Això vol dir una cosa molt, molt important, no m'ho vaig entendre. Itàlia no se la deixarà caure. I si Itàlia és el país que està en primera fila, es faran coses per evitar caure.
Jo penso, i això ens protegirà a nosaltres?
Paradoxalment, estem molt més protegits ara que abans de l'estiu.
Senyor Aragonès, sí, bueno, està jo... d'acord? O relativament?
No, jo estic d'acord. No? Estic d'acord perquè, vull dir, aquí hi ha l'Espanya i Itàlia. En el cas d'Espanya i Itàlia, jo crec que hi ha un problema, que els mercats reaccionen d'una manera d'acord amb l'estabilitat política, no? I amb les polítiques que es fan, no? O sigui, des del moment que el Zapatero va anunciar que no es presentaria a les eleccions i que faria les eleccions al novembre, jo crec que a partir d'aquell moment les coses van començar a anar bé. I des del moment en què el Berlusconi continua encara allà, aguantant
per cert, avui,
ferro calent...
moció de confiança sobre Berlusconi, que segurament no prosperarà.
Ahir al Parlament italià no hi havia ningú de l'oposició, eh? Només hi havia els seus, vull dir que no sé qui parlava. És un problema per a vida de polític. És a dir, el dia que surti Berlusconi, el deute italià tirarà avall, vull dir, o tirarà més avall. Però és un problema de confiança. És el problema aquest és un problema... Vostè se'n fia de Berlusconi? No me n'enfio de Berlusconi. Vostè se'n fia de Zapatero? No me n'enfio de Zapatero. Zapatero diu que se'n va? Bueno, la situació millora. Berlusconi diu que se'n va? La situació segurament millorarà.
Per cert, la situació econòmica ens preocupa a tots i fem un breu apunt, un breu incís, perquè ahir Càritas Espanyola, precisament, senyora Carme Borbonès, sí, presentava un informe sobre l'any 2010 en què deia, entre altres coses, que havia atès 1.600.000 persones a Espanya. Déu-n'hi-do, l'augment.
Sí, senyor. Jo en aquest sentit és el que els voldria dir, que dintre, diguéssim, d'aquestes circumstàncies tan negatives, la pròpia societat catalana i espanyola potser s'ha pres més en sèrio la situació, amb menys xeroll, però s'ha fet molt més solidària. La gent, encara que veguem algunes situacions difícils, la gent és responsable, és molt responsable i assumeix que estem en una nova situació i que cal fer-hi front. I això els hi puc dir des de Càritas, que de fet augmenten les donacions, no de les grans firmes o empreses que històricament ens donaven ajuts, que s'han d'agrair, sinó de les petites, de les persones que fan la seva pròpia aportació personal. I això també es tradueix, jo crec que en la vida diària, per això el país té unes fortaleses, si em permeten, molt minces, però que a poc van assentant unes noves possibilitats pel país en els propers anys.
Doncs avui en la tertúlia hem parlat de temes econòmics i també una mica socials. Compartim aquesta tertúlia amb els periodistes Lluís Foix i Salvador Aragonès, amb el membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, que ens acompanya des de Tarragona. Volia, senyors, proposar-los de comentar una notícia important, i és que Catalunya reconeixerà com a autoritat pública tots els professors, no només els directors d'escoles. Com valoren vostès aquesta notícia important pel nostre sistema educatiu?
I jo li dic ràpid, molt positiu. Molt positiu, i ho dic perquè està aquí el professor Sols.
Que també és professor de secundària i batxillerat, no? A més.
Que són els que pateixen més, sí, la situació, però és una cosa molt positiva, perquè allà on s'ha arribat el tema de les aules, de que hi ha, allò és l'anarquia total, i que un professor pràcticament és impotent d'imposar un mínim d'ordre i un mínim Les he d'enfrontar amb els pares, amb la direcció del centre, amb la inspecció, amb tothom. Escolti'm, si no hi ha una llei que l'empari, jo crec que en aquests moments doncs, la situació de l'escola és, en els nivells, diríem, de l'adolescència, molt, molt ingovernable.
També és veritat que això constata una situació difícil i dura que es viu a l'educació, la de la manca d'autoritat, senyora Borbonès.
Sí, si em permeten, jo soc pedagoga de professió i de formació.
Molt bé.
Per tant, jo també la celebro moltíssim.
Molt
però,
bé.
Diguéssim, el que lamento és que haguem tingut que arribar a aquesta situació. És a dir, que no haguem entès sempre que un professor ja era una autoritas, com deien els romans, no? Que volia dir que tenia un prestigi, una persona on la ciutat li reconeixia un prestigi. Miri, si ara ens ajuda aquesta llei, benvinguda sigui la llei, perquè crec que feia molta falta. A més, en favor de tothom, perquè això representarà doncs que retornem i retrobem uns valors importants que es reconeixen unes persones que tenen, per dir d'alguna manera, pues, una capacitat per aportar i per ajudar la resta que es puguin promocionar.
Senyor Lluís Sol, senyor Lluís Foix.
A veure, jo potser sí serà una llei positiva, però no estic segur del tot en el sentit de que jo sabem exactament què soluciona, però no sabem què problemes tindrà. A mi m'agradaria saber, i no ho sé, com ha funcionat en altres llocs aquesta mesura, si realment els efectes són millors. Perquè sí que podria passar que si els professors es creuen una mica que són autoritat i canvien una mica la seva actitud, això podria acabar generant també més problemes. En principi penso que serà positiva, però segur no estic. M'agradaria que passessin uns anys i veure què ha passat.
Lluís Foix...
Sí. A veure, jo no sóc pedagog, però també em sembla... Bé, ara, també vull dir una cosa, i és que les lleis no són solucions.
Una paracea, no?
Les lleis, o sigui, si les lleis que hi ha en aquests moments vigents, no només en el camp educatiu, sinó en el camp dels drets i els deures, el dret civil, el dret penal, es complissin, doncs no caldria fer-ne més, o sigui, perquè jo crec que la llei és necessària quan, diguem-ne, hi ha interessos contraposats i quan hi ha conflicte de posicions o d'interessos, no? I aquí hi pot ser una... O sigui, quan un mestre, doncs, pot venir el pare... o la mare d'un alumne o una alumna i dir, escolti, vostè és un poc solta. Bé, llavors això s'ha d'arreglar per llei? Pregunto. Sí, sí. No, estic d'acord amb la llei, però hi ha coses que, vull dir, per una persona per estimar els seus fills no necessita cap llei. Una persona, doncs, per no saltar-se els semàfors vermells no necessita cap llei, ja sap que no. Hi ha una sèrie de coses que al posar-hi la llei pot haver-hi el perill de convertir l'escola en una cosa com una milícia, no? I escolta, i aquí que dic, potser és necessari, no? Jo no ho discuteixo, perquè no sóc especialista.
Potser cal més educació en família.
Ara, aquí vaig. Aquí vaig. Oh, perquè la llei...
Aquesta és la base, cuidado.
Sí, la llei, escolti, jo faré una llei, i allò que deia, em sembla que la Galiano, als últims anys del segle XIX, no? Diu, vostè faci la llei, jo faré el reglament, no? I, em sembla bé. Vull dir,
no, com... Si em permeten, jo més
sí,
que una llei... Perdona, més que una llei, jo vull entendre com és que és una manifestació, una declaració pública de que se'ls fa confiança al col·lectiu de gent.
Això està bé.
En aquest sentit, jo feia aquesta lectura, és a dir, perquè si no la gent sembla estrany, però se n'oblida. I llavors, sobretot, com deien vostès, el tema de les famílies. No fa massa, també, que estic a Tarragona vaig llegir que ha hagut una agressió amb un docent. Escolta, això no pot ser, vull dir, la llei el que fa és recordar a la societat de que hi ha unes persones pues, que realment fan una tasca al servei de tots plegats, i mira, s'ha de recordar, i si hem d'utilitzar la paraula llei, doncs mira, l'utilitzem, però jo l'entendria que la paraula llei com un recurs, no com un fet en si mateix.
Un instrument al servei de la societat. Hem d'acabar, però en aquests dos minuts que ens queden, senyors, els voldria demanar què en pensen sobre la inclusió d'Alberto Ruiz Gallardón a les llistes del PP. De moment era una mica oblidat en la precampanya. Recordem que fa gairebé 4 anys va provocar certa polèmica interna la decisió de no incloure'l finalment en les llistes del PP a l'alcalde de Madrid, i ara sí que anirà. Número 4 serà amb tota seguretat diputat, i si guanya el PP, potser ministre. Aquest és el gran interrogant. Deixaria aleshores l'alcaldia? Suposaria això un canvi en el PP?
Miri, quan hi ha un candidat que guanya, o que pot guanyar d'una manera d'una manera bastant inequívoca, que és el que sembla, doncs totes les tensions internes desapareixen. Quan els problemes en els partits i en els governs quan comencen a reformar-se des del poder, però quan s'està a punt d'arribar al poder, doncs... I després també aquesta idea de ser ministre, que és una idea que jo l'he escoltat en aquest país.
Idea de Madrid. És una idea madrilenya,
no,
aquesta.
No, idea de Duran Lleida, també, que vol ser ministre, i ens diu cada dia que pots, has de president del govern, és a dir, que pot ser.
I ens escolti, diu que li han ofert de ser-ho.
Sí, però escolti, el ser ministre, jo li vaig arribar un dia, no és una carrera. Per tant, el ser ministre és una casualitat.
Pots estar dos o tres anys i prou.
Sí,
ja
no, i després, bueno, el ser ministre, vull dir, com si el ser ministre fos... Escolta, el ministre és una manera de servir el país i no és un diguem, un guardó que et poses aquí ja soc ministre, no? I em recorda molt la sèrie aquella anglesa en la qual es veia que els ministres eren absolutament estúpids, com era el sí, ministre.
Sí.
Què m'explicar?
Jo simplement voldria dir que Alberto Ruiz Gallardón, amb aquesta d'això, és una tocata i fuga de l'alcaldia de Madrid. Sí. El senyor se'n va anar a l'alcaldia de Madrid. Això està més clar que l'aigua.
Hi ha una senyora que es diu Ana Botella que pot ser l'alcaldessa de Madrid.
Doncs també, efectivament.
Jo penso que se rehabilitarà amb el post en lloc de ministre, perquè efectivament el debt de l'Ajuntament madrileny és molt gran i això l'ha fet caure una mica en desgràcia aquests últims anys.
Podria ser fins i tot el possible futur substitut de Rajoy, en el cas que Rajoy doncs, limiti a dos mandats. Bé, això ja s'especula massa, senyors.
Això ja està molt lluny.
Gràcies, Salvador Aragonès, Carme Borbonès des de Tarragona, Lluís Sols i Lluís Foix. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
De seguida, l'última hora informativa, els titulars. Ens queda recordar-vos abans dels titulars que tenim aquestes 10 entrades per a la Festival de Narració de Barcelona al Centre Artesà Tradicionarius, a Gràcia, diumenge a les 12. Podeu trucar-nos al 93, ara mateix, al 93-409-2772. En tenim 10 i un màxim de 4 per persona que truca. Després dels titulars de les 9, amb Carolina Costa i Ramon Castelló, entrevistarem un missioner, Rafael Saber, que ha estat al Togo.
Són les 9 del matí.